Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. El passat 28 d'abril es van complir 10 anys de la mort de Maruja Moragas. Moragas va ser professora de l'IES i una dona que va viure la fidelitat, la lleialtat i el compromís amb la família. Va deixar una immensa petjada en totes aquelles persones que d'una manera o altra van passar per la seva vida. Va morir jove, amb 60 anys, d'un càncer de ronyó. La seva vida no va ser gens fàcil. El seu home la va deixar amb 3 fills, però ella sempre es va mantenir ferma amb el seu compromís matrimonial. Va ser un exemple durant el procés de la seva malaltia. L'Associació d'Amics de Maruja Moragas manté viva la seva memòria i el seu llegat. Fa poques setmanes, en aquest cas des de l'IES, han organitzat un cicle de 3 conferències al voltant de la dona i els valors per tal de commemorar aquest 10è aniversari de la seva mort. Avui ens apropem a la figura de Maruja Moragas a través de la Imma Simó. Ella és economista i amiga de Maruja Moragas. També ens acompanya la Maria Eugènia Pons de Gironella, advocada i també amiga de Maruja Moragas. De seguida les saludarem. Abans, però, com sempre, us recordo que a les acaballes del programa arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Imma, Maria Eugènia, bon dia i benvingudes al Paraules de vida.
Bon dia. Encantades d'estar aquí.
Sí, encantades d'estar poder estar aquí conversant.
Avui, ho hem dit a la portada del programa, volem parlar, des del Paraules de vida també volem retre, per tant, l'homenatge que es mereix Maruja Moragas. Primer de tot, per situar l'audiència, qui va ser Maruja Moragas?
Maruja Moragas va ser una dona que va tenir una trajectòria personal vital molt afiançada en valors, amb els valors cristians i amb la defensa de la família i del matrimoni, i del sacrament i l'autenticitat o la profunditat que comporta el sacrament del matrimoni.
Mm-hmm. Bueno, viure una vida, ella va ser un exemple de viure una vida de veritat. No? I posar la veritat davant de totes les coses que feia. En el meu cas va ser professora, ella era professora en l'IES i de l'espai de reflexió mensual, que era un espai que es parlava de filosofia, antropologia, era molt docent dintre de l'aula de teologia. I era una persona que sempre ens va acostar moltíssim a molts que anàvem allà al tema de l'antropologia i el tema de buscar la veritat en tot allò que fèiem. No? I eixamplar, no?, els límits de l'amor, sempre deia. Anar una mica més enllà de la nostra feina, en les nostres relacions, en les situacions que ens anàvem trobant cada dia.
Uh-huh. També va ser una gran defensora de la bellesa. Ella deia que li agradava molt la bellesa de les coses i la bellesa amb les formes i, diré, una gran amant de la bellesa, una profunda defensora de l'amistat i de la formació de les dones en àmbits més antropològics i entenent la condició femenina, no?, dintre de la realitat del món actual. No,
no, fa molta gràcia perquè diu això de la bellesa. Jo me'n recordo d'una frase que deia la bellesa fa somiar. I a dintre hi ha un tresor amagat. I és veritat, perquè quan les coses són boniques et fan créixer. Quan tot al voltant tu fas que tot sigui bonic, que sigui... Inclús allò que et troba et fa pensar, et fa buscar aquest tresor amagat que tenim tots a dintre i que hi ha en els altres.
De fet, ara parlàveu, no?, de la seva figura. Ella va tenir la vida, no?, va tenir una vida difícil, no?, va tenir una vida complicada, per exemple, quan el seu home la va deixar, però ella va continuar creient cada dia fermament en la família, no?, i en el que representa la família.
Així és. Ella va tenir una trajectòria, almenys ho descriu, perquè, a veure, el focus de tota la seva, diguem, a gran conversió va ser quan el seu marit la va deixar amb 3 fills relativament petits, no? I ella sempre ens deia que ell s'havia baixat del barco, no? Però ella no. Llavors, ella deia que ella es considerava que seguia casada amb el seu marit, amb Juan, però ell havia abandonat el barco, no? Però ella estava convençuda, i inclús en alguna ocasió a mi m'ho havia confessat, diu, mi marido, perquè el seu marit va tenir dos relacions, o no sé si es va arribar a casar per lo civil,
sí.
No ho sabem. I ell deia que arribaria, que el seu marit estava malalt i que arribaria un dia que tornaria a ella i ella el recolliria, i ella l'acolliria, no? Llavors, ella li escrivia cada dia una carta al seu marit, i jo n'he llegit fins a la pàgina 200, n'hi ha 1.000 de pàgines, que unes monges del Jesu Communion les han transcrit i estan pertanyen, han sigut legat pels fills, les té els fills, però el
hem
fill
pogut llegir,
ens va demanar els que eren de l'Associació Amics de Marujas Morales que les podíem llegir, no? I la veritat és que es veu una dona, jo, és que si ens passés a nosaltres, es veu una dona molt, molt humana, que en un moment determinat no entén el que li està passant, que el seu marit actuï així, i decideix, pues, lluitar per reconquistar una situació familiar estable, no? Però la veritat és tossuda, i ell no va arribar a tornar. I és curiós perquè l'últim dia, en aquests 3 dies que has fet la celebració dels 10 anys de la seva mort, jo just tenia davant el seu marit en una de les sessions.
Que tornar.
Que va venir, es va presentar a les sessions. Ell no ha llegit les cartes, però en un moment determinat, quan vam anar a parlar amb ell, es va presentar com soy el marido de Maruja Moragas, no? Llavors jo vaig sortir d'allà i dic, vaya epíloga existencial, no? La Maruja va viure amb el convenciment del vincle matrimonial amb el seu marit fins que es va morir, i el seu marit, ara, estant ell al cel, es reconeix com a marit de la Maruja Moragas, no? Em sembla un guinyo de la providència molt, molt maco.
Bueno, hi ha una cosa també en aquestes cartes, que el que veus és la transformació personal que un té que fer. Perquè quan un té un propòsit de vida i cuidar la família com ella ho va fer i aconseguir, no?, que els fills seguissin mantenint el respecte amb el pare, ella fa com una conversió i una transformació personal cap al bé, cap a la generositat, cap a... I això se li veia també quan ella donava les classes. Era igual que fossin 5 a 30, que ella donava la classe igual, tenia el mateix interès, et feia preguntes, et seguia, et donava llibres. Jo sempre deia que ens costaven caríssimes les seves classes, perquè de llibre, o sigui, sortíem i anàvem a una llibreria. O sigui, començava des de Platón a Ratzinger, a Guardini, que no l'hagués llegit mai a la vida, no? Romano Guardini. Pues, era, ella anava, a mesura que ella anava fent aquesta transformació, es anava transformant també a tots els que anàvem a les seves classes.
Suposo que a tota aquesta correspondència, no, aquestes cartes que ella va escriure al seu marit, són una part més íntima, no, de la Maruja, els seus, sí, sentiments, no, la seva part més íntima.
Jo t'haig de dir que quan les vaig llegir, jo la vaig conèixer, vaig conviure amb ella, vaig ser amiga d'ella, vam fer un viatge a Roma, encara recordo, i he descobert, o sigui, he conegut més a la Maruja a través d'aquestes cartes, però és que l'he conegut més tant amb ella com el que explica del seu marit, però no des d'un àmbit de judicar ni el bo ni el dolent, sinó des d'un àmbit de conèixer la condició humana, no? Llavors, jo en algun moment amb ella, amb les cartes, m'he sentit identificada, perquè ella es posa a lluitar, en principi, per dir, aquesta situació, el meu marit ha de tornar, se n'ha de donar compte.
Es revela, s'enfada, i hi ha
moments que tu dius, bueno, és que jo... Aquesta, perquè nosaltres, jo l'havia conegut com més... Era una persona que tenia una veu molt dolça, tenia un parlar molt, molt agradable, la veritat. Era
sí, molt discreta.
Molt discreta i molt elegant sempre. I llavors, clar, al veure-la així enfadada d'aquesta manera, digo, no, pues, era humana. És que s'enfadava com
es podia. La mateixa força que després utilitza.
Sí, per lluitar. Diu que té, que hi ha, dintre les cartes hi ha dues etapes, i jo encara no he arribat a la segona part, que hi ha un punt que realment hi ha una transformació i que ja ho veu amb ulls providencials, no? De que tot el que li està passant és per bé, i, bueno, jo encara no he arribat a aquesta etapa.
Ella com... El que fa és una transformació personal. Una transformació personal en la que es posa una mica en mans de Déu, no? Una mica viu aquesta... potser diria aquesta filiació divina, no? De dir,
Sí.
bueno, jo estic aquí, tinc una feina a fer i ho faré, doncs, en les condicions que tinc, no? El millor que pugui. I ho fa.
I demana ajuda. Per exemple, ella va amb un psiquiatre, va amb un altre metge especialista més en l'àmbit de la sexualitat. Vull dir, és
Per ajudar a la seva situació, o sigui.
perquè entenent la seva situació, buscar a veure com la podria solucionar, no?
Molta humilitat, vull dir, que és una cosa que veus a la Maruja, que com a professora, doncs jo la veia molt així, però després et dones compte que hi ha una humilitat tremenda, no?
Sí.
Amb totes les seves accions a partir d'un moment donat.
En aquest procés de, com dieu, de conversió, ella es va fer supernumerària de l'Opus Dei, sí, va viure també aquest procés, no?
El que passa és que jo no ho sabia que era supernumerària de l'Opus Dei. T'haig de dir, perquè jo sóc exalumna teresiana i la veritat és que tinc molta Santa Teresa de Jesús, per mi és un ensenyant a la meva vida i això ens unia a ella, perquè ella també era molt... M'encanta Santa Teresa. De fet, quan va estar malalta, perquè ella va tenir un càncer de ronyó amb metàstasis, l'anàvem a veure a casa seva i jo li vaig portar l'audiolibro del llibre de Santa de les confessions del el llibre de la vida de
De
Santa
la vida.
Teresa, no? I jo la veritat desconeixia que ella formava part de l'Opus Dei, però vamos, encantat, perquè jo crec que tots els carismes de l'Església són enriquidors i a vegades la veritat és que em fa pena dintre de l'Església que no siguem que o sigui que posem més la confrontació entre carismes, que és la riquesa, perquè al final la vida de l'Església és com un mosaic de molts colors, no? Hi ha
Clar.
algú que se sent millor amb l'àmbit, jo què sé, dels jesuïtes, dels franciscans, és igual, però si
Dels
tots...
maristes, no? De qualsevol.
De
De
qualsevol
qualsevol.
carisma, que simplement jo crec que és un regal de Nostre Senyor, de la Providència, per arribar a tots, perquè cadascú ens entren les coses d'una manera diferent, no?
Sí. Bueno, jo crec que ho van dir el dia de l'enterro. Jo crec que a la missa de l'enterro pues ho va dir perquè ella ho volia comunicar
Volia
així.
comunicar-ho, sí.
De fet, ara com deies, no, Imma, ella va morir el 28 d'abril de l'any 2013 amb 60 anys, víctima del càncer, no? I després d'haver lluitat, d'haver mostrat aquest testimoni i, de fet, recollint en un llibre també la seva experiència, no? La seva vivència, no?
Sí, el llibre es titula La vida en un hilo.
Tiempo en un hilo.
Ah, el tiempo en un
El
hilo,
tiempo en
perdón.
un hilo. Tiempo.
El tiempo en un hilo. I la veritat és que el va escriure, o sigui, a l'hospital
In
amb
extremis.
l'oxigen in extremis, eh? O sigui, jo tinc la Núria, nosaltres en aquell moment no anàvem a veure-la perquè la veritat és que estava circumscrita a l'àmbit familiar perquè es cansava molt. I hi ha una fotografia d'ella amb l'oxigen escrivint el llibre, eh? Vull dir que va ser, ella va voler deixar el seu testimoni, vull dir, perquè la gent li pogués servir. O sigui, va voler compartir la seva experiència i la seva, diguem-ne, la seva forma d'afrontar una situació com la que va viure ella, d'un abandono, per deixar-lo com a llegat, perquè pogués, servir a algú més, no?
Bueno, i ella tenia un gran agraïment a tot el de la vida. Jo recordo l'última vegada que la vaig acompanyar, que l'última sessió que va fer, i la vaig acompanyar al cotxe, que pobra, amb el cotxe, quasi no arribava al pàrquing, ja estava molt malalta, que quan arribem a casa d'ella, era ja començant la primavera, i recordo que va dir, te das cuenta de la bellesa? I dic, sí. Diu, és el millor que hi ha. O sigui, encara tenia aquesta passió, no? Diu, saps tot el tresor que té la bellesa? I la veia tan
Capacitat
llarg,
d'admirar-se.
capacitat d'admirar, de transmetre aquesta ganes de seguir transmetent-ho tot, no? A mi em va impactar. Aquell dia quan va marxar vaig pensar que malament està i com dedica un temps, saps, per compartir aquest entusiasme per la vida que tenia.
Ahir la seva germana, que es diu Glòria, és metge també, és metge de medicina nuclear, em comentava que es va despedir de tothom. Un per un van entrar els fills i es va anar, ella en l'últim moment es va anar despedint de tothom a la clínica. O sigui, diu, ella tenia una consciència de que es moria des de feia temps i va acompanyar aquest procés amb molta pau, que crec que això és fruit de la fe i de l'abandó i de la confiança, perquè la veritat és que no, explicació racional no la trobem.
Bueno, i també deia una cosa que era que al principi quan t'ho diuen, pues dius, bueno, estàs una mica rebel anant a la classe, pues, o ja de gran jo, no? Però et deia que eres custodi dels que t'envolten. Una mica custodi, que t'hi has de preocupar dels altres i ser custodi, perquè a vegades et pots preocupar o millor estan fent coses que tu no, però cuidar-los. No? I jo crec que això ho va fer fins a l'últim moment. I custodiant inclús la figura del pare davant dels fills fins a l'últim moment. Si tu llegis el llibre, te n'adones compte. Hi ha moltes coses que les cartes tu després veus i aquella ràbia com la transforma en algo positiu pels altres, no? Com custodiar allò que deixa pels fills, per la família,
A
per...
nosaltres, per exemple, a mi personalment, el gran llegat que m'ha deixat és la formació que vaig, perquè ella, junt amb la professora de l'IES, Núria Chinchilla, allà al mateix IES van crear el Centre d'International Women in Leadership, que és un lloc per la formació de dones en el món, que estem en el món de la direcció d'empreses o en el món empresarial, no? I clar, en aquella època, quan que va néixer igual fa 20 anys o més, el percentatge de dones en el món aquest era molt baix, no? Llavors, era com un recolzament a la condició femenina, o sigui, a viure els valors amb convenciment, els valors, diguem-ne, cristians o propers al cristianisme, que ella, per exemple, en el meu cas, a mi m'ho va ensenyar, va fonamentar amb la filosofia. O sigui, ella, amb ella ens parlava de justícia és dar a cada uno lo que se merece, anant a buscar la definició, diguem-ne, filosòfica, no? Que, i ell parlava, todo esto lo dijeron en el año 300 antes de Cristo. O sigui, abans ella em recordo que deia esto va con la condició humana, és antropològica, o sigui, no, hi han conceptes que encara que passin els temps, l'home està configurat així, no?
Bueno, i ara que han fet aquest cercle, que van fer ara aquest cercle de tres sessions en l'IES, que s'han fet in memoriam de Maruja Moragues, precisament ahir, l'altre dia que es va fer l'última, quan es va fer l'última sessió, precisament es va portar un vídeo d'una de les seves sessions en l'IES i precisament veies com ja en aquell moment es parlava de lo que era l'individualisme, en els extrems, no? Vull dir, ens hem de preocupar de la persona, però quan anem a l'extrem, tots els ismos, no? L'emotivisme, vull dir, està molt bé que tractem les emocions, però no podem anar a que les emocions ens dominin. Tots aquests eren molt de la Maruja. I
Sí.
quan ho vam veure anar a la sessió, em va recordar molt aquelles classes en les que ella feia molt... Bueno, posava molta... en conèixer el ser humà i sobretot potenciar. Bueno, jo sempre dic que va ser una mentora sense fer-ho expressament, no? Va exercir un mentoratge sobretot dient allò que ella sempre deia, què pots fer tu per canviar això que tu creus que no està bé? Des de la meva professió, jo, doncs com a abogat o com, què podem fer diferent com a abogat de família? I efectivament, no, vam començar a tractar els temes de la mediació i em vaig ficar en aquest món. Però...
I jo, mira, la Jenny té com a dejo de la Maruja, que li va orientar la mediació, i jo tinc una experiència, de veritat, molt maca, que va ser que jo quan anava a les classes d'ella prenia notes amb una agenda petitona i en un moment determinat professionalment vam fer hem construït el primer edifici d'economia circular que està en el terme municipal de Viladecans i teníem que fer-ho que es deia un contracte col·laboratiu entre el constructor, l'arquitecte i nosaltres. I jo el primer que vaig, perquè el sistema de contractació en el nostre sector és bastant competitiu i de guanyar-perdre, i jo vaig dir, no, aquí s'ha de fer, hem de fer un contracte col·laboratiu, no? I ja m'havia format i informat també de lo que podia ser i vaig dir, claro, lo primero vamos a poner encima de la mesa qué valores queremos vivir. I digo, l'agenda de Maruja. I em poso a buscar l'agenda i dic, ostres, no la trobo. No la trobava per cap puesto. I jo els divendres al matí normalment vaig al convent de les Puelas, a Laudes, i em ve la germana un dia, quan jo estava buscant l'agenda i no la trobava, em ve la germana sacristana i em diu, Imma, perdona, em sembla que aquesta agenda és teva perquè està on tu t'asseus normalment, no? I era l'agenda amb els... I d'allà vaig prendre doncs, dos dels principis, la definició, perquè me l'havia apuntat amb ella, que era la justícia, dar a cada uno lo que se merece y la honestidad de tener en cuenta tus intereses, los intereses de la otra parte y los intereses del proyecto en cuestión, ¿no? Y cuando estás en colaboración, Y la verdad es que ha sigut, vamos, interessantíssim viure un contracte professional com és la construcció d'un edifici emparat per aquests valors. Perquè tothom, ningú vol ser ni deshonest, ni injust, ni mal professional, amb la qual cosa va ser molt difícil viure'ls, però va ser molt integrador dels equips a l'haver-ho pogut viure així, no? I la veritat és que això va fluir a mi amb la formació que a mi m'havia transmès la Maruja Moragas. I tu, l'experiència teva amb la mediació?
Bueno, era pel tema dels drames en la família, en el jutjat, el que està passant i cada vegada passa més. I sempre et deia allò de, bueno, i què pots fer tu? Home, pues, quan estaves indignat i explicaves, pues, comences a pensar a través pues, del coneixement del ser humà, des de la filosofia, des de l'antropologia, des de tot el que vas, quin és el camí i com enfocar aquest camí. I sempre dic que sense voler-ho, pues, va ser com una mentora per mi.
Doncs, Imma, Maria Eugènia, ha estat un plaer. Gràcies per haver-nos acompanyat avui al Paraules de Vida.
Gràcies
Moltes
a
gràcies a
vosaltres per la vostra feina.
vosaltres. Gràcies, eh?
Paraules de Vida, amb Emili Pacheco.
I abans de marxar, com sempre, el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Si diumenge passat celebràvem la festa de l'Ascensió del Senyor i amb motiu d'aquesta festivitat fèiem la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, avui, que celebrem la festa de la Pentecosta, de la segona Pasqua, de la Pasqua Granada, també s'escau el Dia de l'Acció Catòlica i de l'Apostolat Seglar, amb el lema d'aquest any que diu «Junts anunciem el que vivim». El sentit d'aquesta diada, que ens recorda el nostre compromís evangelitzador, també té com a fonament l'Evangeli que escoltarem avui, on Jesús diu als seus deixebles «Com el Pare m'ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres. Rebeu l'Esperit Sant». Però jo voldria fer-me ressò del missatge que, en motiu d'aquesta celebració, han fet públic els bisbes espanyols. En primer lloc, m'ha agradat l'anàlisi que fan de la situació present, sobretot quan diuen que la societat actual, marcada per la secularització i el pluralisme, es col·loca cada dia més d'esquena a Déu i la majoria de les persones viuen com si Déu no existís. Si fa uns anys la fe va ser arraconada a l'àmbit privat de la persona, ara ha estat en molts casos expulsada fins i tot d'aquest espai. Podem afirmar que estem assistint a una situació d'esquizofrènia creient, perquè s'ha establert una contraposició entre la vida de fe i la vida quotidiana. Com a Església no podem seguir amb els esquemes pastorals de sempre, ni està justificat caure en la temptació de realitzar una pastoral de gestió de la decadència o de manteniment. Aquests nous temps, aquest canvi d'època, ens està urgint a dur a terme una conversió pastoral que passa per situar en primer el primer anunci com a nucli i eix de la nostra tasca pastoral com a Església. Fins i tot els bisbes assenyalen el perill d'un cert clericalisme en aquesta matèria i, seguint el Papa Francesc, proposen com a única solució el camí de la corresponsabilitat i de la sinodalitat. De tot això tenen raó els bisbes nostres? N'hem de prendre molt més consciència. Pel que fa a la part més propositiva, els bisbes espanyols recorden que no podem obviar que el nucli del primer anunci és el querigma, és a dir, hi ha un contingut que hem de transmetre i no ho hem de fer amb uns llenguatges i ho hem de fer amb uns llenguatges adequats a aquells amb els quals es dialoga. I avui aquest anunci s'ha d'inserir en la nova cultura digital en la qual ens movem. Un gran desafiament amb què ens trobem com a Església per evangelitzar és la cultura digital, que porta amb si una nova concepció de la persona, de la seva llibertat i de la relació amb la veritat. I la veritable pregunta a la qual hem de fer front a aquesta nova cultura no és com utilitzar les noves tecnologies per l'evangelització, sinó com convertir-se en una presència evangelitzadora a dins del continent digital. I aquesta missió ens correspon a tota l'Església, però no oblidem que els laics estan cridats d'una manera pròpia i peculiar a ser testimonis de l'Evangeli en el cor del món, a la família, a la feina, a l'àmbit educatiu, a la política i als mitjans de comunicació. Aquesta jornada, que coincideix amb una convocatòria electoral municipal i autonòmica, ens interpel·la també a donar un testimoni cristià en el món de la política, que en paraules del Papa Francesc és una altíssima vocació, és una de les formes més precioses de la caritat, perquè és buscar el bé comú. En aquest dia de l'acció catòlica i de l'apostolat seglar, donem gràcies a Déu pel treball i pel testimoni anònim de tants laics de les nostres parròquies que cada dia anuncien a Jesucrist en els seus ambients, amb paraules i amb obres. Molt bon diumenge de Pasqua a tothom.
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Avui celebrem un dels esdeveniments més importants de la història de l'Església. Explica l'autor del llibre dels Fets dels Apòstols que el dia de la festa de Pentecosta hi havia els deixebles de Jesús reunits a Jerusalem. De sobte, van sentir un soroll estrepitós, com un vent que bufava amb força. Era l'Esperit Sant. L'Esperit es va posar sobre cadascun dels deixebles i els va donar la força necessària per donar testimoni de Jesús fins als confins del món. Aquest esdeveniment que va passar en la Pentecosta no és un fet del passat. També avui, a la nostra vida de cada dia, l'Esperit Sant continua venint sobre nosaltres. Ens ensenya a mirar la realitat amb els ulls de Jesús i a portar el missatge d'amor i d'esperança a tots els nostres germans i germanes. En aquesta data tan significativa per als cristians, l'Església que pelegrina a Espanya prepara cada any la campanya del Dia de l'Acció Catòlica i de l'Apostolat Seglar. Avui, l'Església reconeix i anima la feina pastoral dels laics. El lema que ens ha proposat en aquest dia és «Junts anunciem allò que vivim». Sobre aquest lema, voldria compartir amb vosaltres un text de la primera carta de Joan que ens ajudarà a comprendre millor la campanya d'aquest any. Diu l'apòstol Joan, «Això que hem vist i sentit, us ho anunciem, perquè estigueu en comunió amb nosaltres, com nosaltres estem en comunió amb Déu Pare i amb el seu fill Jesucrist». L'apòstol Joan vol anunciar allò que ha vist i sentit. Ell va conèixer Jesús, va escoltar les seves paraules i va veure com actuava. També nosaltres estem cridats a trobar-nos amb Jesús, a conèixer el seu missatge per transmetre'l als altres amb les nostres paraules i les nostres obres. Tots els batejats tenim la missió d'anunciar als nostres germans. Jesús t'estima, va donar la seva vida per salvar-te i ara és viu al teu costat cada dia per il·luminar-te, per enfortir-te, per alliberar-te. I no només d'anunciar-lo, sinó de fer-lo vida. Concretament, els laics són testimonis de l'Evangeli al cor del món, a tota la societat. Estan cridats a ser bona notícia en l'àmbit familiar, a la feina i a la política. Estan cridats a oferir el consol de Déu a tothom i preferentment a aquells que han quedat a la vora del camí. Aquesta missió la fan els laics al costat dels bisbes, els preveres, els diaques i els membres de la vida consagrada. Tots som deixebles missioners i corresponsables en la missió d'anunciar l'Evangeli que hem rebut de Jesucrist. Demanem a Déu que ens ajudi a caminar units i en comunió, a crear llaços d'amor amb Déu i amb els nostres germans. Benvolguts germans i germanes, preguem. Esperit Sant, vine i omple'ns de la teva força i de la teva llum per anunciar amb la nostra vida diària la bona nova de l'Evangeli.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.